xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, compareix hores d'ara a la comissió d'investigació de l'anomenada Operació Catalunya. El líder d'Esquerra ha acusat l'executiu de Mariano Rajoy d'haver violat amb entusiasme, dit, i de forma sistemàtica els principis generals del dret i les bones pràctiques de qualsevol democràcia i ha recordat que les democràcies no empresonen polítics. Segons Junqueras, els esforços que els promotors de l'Operació Catalunya van fer per buscar i inventar proves contra la seva formació demostra que eren conscients que Esquerra era una peça clau en el procés democràtic cap a la independència de Catalunya.
No existeix una autoritat independent que autoritzi ni que sigui informada dels casos d'espionatge. No s'informa les persones que han sigut espiades un cop s'acaba l'espionatge. No hi ha cap garantia. Hi ha un incompliment sistemàtic de les normes de la Comissió de Venècia. Per tant, em sembla tan evident que hi ha moltes persones sincerament compromeses en la causa de la democràcia, com també que n'hi ha moltes que estan disposades a saltar-se-la sempre que ho considerin oportú.
I avui la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha admès que un dels principals eixos del nou pla de transformació integral de la DGAIA serà reforçar la prevenció dels abusos després del cas de prostitució que ha afectat, recordem-ho, a una menor tutelada. Ho ha explicat en una reunió als col·legis professionals i entitats del tercer sector per exposar-los la feina que fa mesos que la conselleria fa per reformar el sistema.
Posar, diguéssim, totes les peces necessàries per millorar la gestió, prevenir problemes a l'hora de la gestió i, sobretot, per donar una millor protecció a la infància per assegurar-nos doncs, que casos tan esfereïdors com els que hem pogut saber recentment no tornen a passar mai més.
I la Unió Europea i el Regne Unit han signat un acord de seguretat que ha de facilitar la participació de Londres en les compres conjuntes del club comunitari en matèria de defensa. Aquest és un dels principals punts que s'han signat en el marc de la cimera celebrada a Londres avui, la primera que reuneix representants de Brussel·les i Londres des del Brexit. En cultura, aquest matí s'han exhumat les restes dels comtes d'Urgell que hi ha al monestir de Santa Maria de Bellpuig a les Avellanes, a l'Os de Balaguer. Ara se'n farà un estudi antropològic per després depositar-les en la còpia dels sepulcres originals que ha dut a terme la Diputació de Lleida i els germans maristes del monestir. Els sepulcres originals es van vendre a inici del segle XX i ara s'exposen a Nova York. I l'Espanyol, que jugarà la permanència a la primera masculina a l'última jornada després de la cinquena derrota consecutiva que va ser dissabte.
Cugat Ràdio 4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, 19 de maig, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Tot i que aquest dilluns ha començat amb tranquil·litat, només amb algun ruixadet poc important al nord de Lleida, sí que estem pendents de l'arribada de fortes tempestes que immediatament s'han de començar a formar, especialment a la demarcació de Lleida. I, de fet, allà hi haurà fortes calamarsades amb ventades destacables i fins i tot algun fenomen sever a qualsevol comarca lleidatana. També, avançada la tarda, aquestes tempestes s'atansaran a l'interior de l'Ebre, l'interior del Camp de Tarragona, la Catalunya Central i el Pirineu Gironí. A la costa de Barcelona i sobretot a la Costa Brava només arribaran a últimes hores de la tarda alguns núvols, però serà més difícil que hi plogui. Si de cas algun xàfec cap al Mollanès, en el cas de la Selva, els Vallesos i també cap al Penedès. La temperatura encara força alta, fregant els 30 graus a les comarques de Ponent. Pel que fa al dimarts, alguns ruixats a l'extrem nord de Catalunya, durant la tarda també al voltant del Montseny, i la temperatura pujarà respecte avui a Barcelona i Tarragona. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de riscos i noves formes d'alcoholisme. Entrevistarem Raquel Torres, responsable del programa de desintoxicació alcohòlica de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva per repassar el que ens ha deixat el cap de setmana. A partir de les 5 coneixerem la castellarenca Mònica Gómez Quero, escriptora. Continuarem amb l'espai de ciència i tecnologia per parlar dels accidents industrials, prevenció del risc i núvols tòxics. Ho farem amb Juan Jesús Pérez, professor de l'UPC. I acabarem amb cultura per parlar de l'últim llibre de la pretenca Rosa Ribas, Los viejos amores. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 de la tarda i gairebé 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé.
Bona tarda. Del menjador que l'Hospital de Terrassa té pel seu personal, s'obren cada dia més d'una mitjana de 123 àpats que equivalen a 500 quilos de producte anual. La majoria d'aquest menjar s'acaba llançant i a partir d'ara això canviarà, ja que el Consorci Sanitari de Terrassa s'ha adherit al projecte Recuperem Cuina per Compartir, que va posar en marxa el Consell Comarcal fa més de 10 anys amb l'objectiu, entre d'altres, de reduir el malbaratament alimentari, afavorir la col·laboració entre diferents agents socials o generar circuits locals de distribució d'aliments. Després de cada àpat, el menjar sobrer es divideix en taifes d'un sol ús, s'etiqueta amb la data i el contingut i es congela. Càritas ho passa a recollir per distribuir-ho posteriorment a persones i famílies vulnerables de la comarca, com gent gran dependent, famílies amb pobresa energètica o amb infants al càrrec. Amb aquest aprofitament s'evita malbaratar els aliments. Participa en el projecte Recuperem 62 menjadors escolars de la comarca, 6 restaurants d'empreses privades, 2 de treballadors d'hospitals i 3 d'universitaris, 17 empreses de restauració col·lectiva i 16 d'entitats socials. En total es van recollir el curs passat gairebé 35.000 àpats, més de 12 tones d'aliments.
Gràcies, Sergi. Seguim per la Cocapital. Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Embassat ha tancat la 17a edició del festival amb un rècord d'assistents. 9.127 persones han passat per l'amfiteatre del Parc Catalunya entre ahir i dijous. Els Pets van inaugurar el festival amb un sold out i els Figaflauers l'han acomiadat aquest diumenge de la mateixa manera. En total hi ha hagut prop de 30 propostes de música en viu, tocant així diferents gèneres musicals de la mà d'artistes de renom, com Villano Antillano, Mujeres, La Élite o Fades, per exemple. Per Arnau Solsona, el director, l'objectiu està més que aconseguit aquest any.
Consolidant una mica la fórmula d'intentar abarcar en un cap de setmana a tots aquells amants de la música que d'alguna manera o altra no tinguin excusa per no passar pel Parc Catalunya, ja sigui perquè dijous arrenquem amb gent consolidada i amb trajectòria, perquè diumenge acabem amb coses que ja també apel·len als nous públics i a la família, i un cap de setmana emergent, però ple de gent jove amb ganes d'anar a festivals.
Divendres continuarà la festa a l'amfiteatre del Parc Catalunya amb el concert inaugural de l'Observa, que serà gratuït i on hi tocaran Sexeni i Doctor Prats.
Gràcies, Júlia. I pel que fa a Badalona, destaca de l'actualitat Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda. Més de 10.000 persones han ballat el vespreig celebrat aquest dissabte a la plaça del president Tarradellas. Es tracta d'una proposta que s'ha inclòs per primera vegada a la programació de les festes de maig i que el govern local vol repetir al setembre.
No ha passat ni 24 hores i ja he rebut a través de les xarxes socials centenars de missatges per part vostra demanant que voleu tardeos, que voleu que repeteixi, com que va sortir tan bé, va ser tan exitós i teniu tantes ganes, a que sí que em comprometo, és organitzar un altre tardeo per despedir a l'estiu.
Durant 3 hores, el Vespreig va fer sonar cançons dels 80 i dels 90, com Una xica a Yeye, Saturday Night o YMCA, fent cantar i ballar al públic sense parar. Escoltem alguns dels assistents.
Yo vengo de Santa Coloma, hemos cogido el metro sin pesar y estamos aquí. Y yo soy del 81, que siento la música, me va bastante bien.
Estoy con mis amigos, con 4 amigos. Estamos pasándolo muy bien.
Molt bé, la veritat que sí, perquè és una festa per a pares i per a nens, per a tots, molt divertit.
Aquí els pares són molt bailongos i ens agraden molt els tardeos i això està bé.
Somos viejóvenes.
Estem escoltant unes quantes cançons per primera vegada que els agradava als nostres pares. Jo no havia escoltat mai aquesta cançó i els meus pares es posen a ballar i jo, quina és aquesta cançó?
El govern local considera que la proposta ha estat un èxit i assegura que ha sobrepassat les expectatives. De fet, l'alcalde ja ha anunciat que, davant les demandes que li han arribat de nombrosos veïns, organitzarà un nou vespreig al setembre per acomiadar l'estiu.
Gràcies, Anna. Continuem al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
Bona tarda. El govern vol destinar més de 500.000 d'euros per l'atenció de persones sense llar a l'aeroport. L'executiu català ha arribat a un acord amb Aena i els ajuntaments del Prat i Barcelona per implantar un pla d'actuació integral per garantir l'atenció social d'urgència de persones vulnerables que malviuen a l'aeroport i fer-ne un acompanyament, així com la derivació als serveis corresponents. Així ho ha anunciat aquest dimecres el secretari general del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Raül Moreno, en comissió parlamentària. En concret, l'acord preveu que el departament financiï amb 516.000 euros la contractació de personal que atengui aquestes persones. Més en detall, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2 educadors socials i personal de coordinació per atendre les persones que malviuen a les terminals 1 i 2, així com els aparcaments de la infraestructura. També es compromet a oferir atenció a aquelles persones vinculades a la capital catalana. Per la seva banda, l'Ajuntament del Prat hi destinarà un equip de proximitat per oferir suport tècnic, contractarà una persona per dedicar-se exclusivament a la diagnosi i intervenció social i també es compromet a dedicar els recursos necessaris per l'atenció de les persones vinculades al Prat que malvisquin a l'aeroport i les seves immediacions.
Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. La pianista empordanesa Emma Stratton, de 25 anys, protagonitza les audicions íntimes de l'aula, una sessió que tindrà lloc aquesta tarda a l'auditori a partir de les 6. La pianista ha estudiat al Conservatori Tchaikovsky de Moscou i a diverses escoles de prestigi internacional a Praga i Hamburg i a casa nostra a l'SMUC. Ha rebut diversos guardons pel seu virtuosisme. Actualment forma part del programa dels concerts Live Music Now d'Hamburg i forma un duo amb el violinista Abel Tomàs, membre també del quartet Casals. És la impulsora i directora artística del Festival Clàssic Pals des del 2022 i exerceix de professora de piano adjunta al Hochschule for Music and Theatre d'Hamburg. També ha guanyat la beca Alicia de la Rocha, ha debutat al Palau de la Música Catalana i ha publicat el seu primer disc, Síndesi.
Gràcies, Rocío. Acabem amb la crònica de Sant Cugat, Saravella.
El Consorci del Parc Natural de Collserola ha donat el tret de sortida a la nova campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals d'enguany amb bones perspectives, gràcies a les pluges d'aquesta primavera i amb el convenciment que el risc d'incendi serà menys elevat. N'ha parlat el vicepresident executiu de l'ENS, Xavier Paz, en el marc de la reunió anual de coordinació entre els diferents organismes i administracions que conformen el dispositiu de vigilància activa a la zona. Amb tot, els responsables del Consorci han assegurat que no es descarten episodis de risc alt d'incendi durant els mesos d'estiu. Per això han demanat a la ciutadania mantenir la prudència dels darrers anys i no relaxar-se. El Consorci del Parc de Collserola ha assegurat que les precipitacions abundants d'aquesta primavera, juntament amb unes temperatures habituals per l'època, ofereixen perspectives més optimistes que les dels últims 4 estius. Han indicat que fins al 15 de maig la precipitació acumulada ha estat de més de 300 mil·límetres en alguns punts de la serra, xifra que suposa que ja s'ha arribat a un 60% de la pluja mitjana anual.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
L'alcohol és una droga molt estesa entre la població, que en accepta i fins i tot en fomenta el consum. Però la forma mediterrània de beure alcohol, és a dir, beure moderadament en cada àpat o trobada social, està deixant pas a un consum més puntual però abusiu. És una pràctica cada cop més estesa, segons denuncien des dels centres sanitaris com l'Hospital de Bellvitge. Per saber quins riscos té el consum d'alcohol i les noves formes de beure, marxem fins al Prat a Ràdio, on tenim a punt l'Ivan Conde Pérez. Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Saludem la doctora Raquel Torres, responsable del programa de desintoxicació alcohòlica de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Raquel, bona tarda.
Molt bona tarda.
Primer de tot, heu notat un canvi d'hàbit de consum d'alcohol entre el jovent en els darrers temps?
Bueno, la veritat és que des de a la nostra unitat sobretot arriba gent més, en general més gran, ¿vale? No és quan ja han fet el procés i han fet, no? Ja s'han adonat que tenen un problema amb l'alcohol i llavors no és el tipus de pacient que veiem més al programa de desintoxicació, als pacients més joves. Vale, però sí que hi ha un augment del consum. L'alcohol està normalitzat a la nostra societat, és un fet. I bueno, sí que cada vegada hi ha més consum, sobretot amb patró que es diu de binge drinking, que és consums puntuals molt, molt, molt abundants, sobretot els caps de setmana.
Per tant, pel que dius, també això, no?, potser és elaborar teories sense poder tenir, no?, informacions més concretes, però si el consum també és força gran entre població, no?, jove o menor, però no apareixen o no visiten, no sé fins a quin punt podeu tenir sospites d'això, no?, del que deies, de que potser la gent més gran sí que és una mica més conscient, no?, dels efectes o dels problemes que genera i acaben anant. I potser la gent més jove fins i tot té temor, no?, d'arribar a un hospital per les conseqüències que pot tenir a nivell de relació amb els pares, etc. No sé fins a quin punt es pot intuir algun comportament d'aquest tipus o és massa agosarat.
Home, cada any es fan des de l'Agència de Salut Pública, es fan enquestes, es fan programes de prevenció i programes d'enquestes i és a partir d'aquí que se sap que cada vegada es comença a consumir alcohol pues, a edats més tempranes i una mica són els números amb els que ens movem. De fet, cada any es fan memòries sobre totes aquestes enquestes i són els resultats que tenim. En quant a que vinguin a l'hospital, és veritat que, clar, si venen en moments d'intoxicació, doncs això van a urgències, no? Tots coneixem algú que en algun moment s'ha passat i ha acabat a urgències i això sí que arriba. Però, clar, no, si tenen més por o menys... És veritat que normalment a aquestes edats tampoc podem... En pocs casos podem parlar ja de dependència a l'alcohol. Llavors, clar, des del punt de vista de les desintoxicacions, dels CAS, no són el pacient jove no és el tipus de pacient que més consulta. N'hi ha, eh? N'hi ha pacients molt joves que ja tenen problemes greus, però sí que seria una mica a part... tot és a partir de les enquestes que es van fent cada any i l'altre sí, semblen més aviat, podrien ser més especulacions, però sí.
En línies generals, aproximadament, quants casos d'intoxicacions etíliques s'atenen a Bellvitge?
Això és molt difícil de dir, ¿vale? De dir a Bellvitge. De fet, ho hem parlat amb els companys d'urgències quan ens vau dir que a veure si podíem fer aquesta trobada, però no, encara no, o sigui, no han pogut donar-nos unes dades concretes. Sí que és veritat que en els documents aquests que et dic de memòries anuals que es fa des de l'Agència de Salut Pública es parla de les consultes a urgències directament relacionades amb l'alcohol i bueno, amb drogues més aviat perquè sí que aquests documents són en relació amb tòxics i drogues, entre elles l'alcohol, però no només l'alcohol. I l'últim que ja ha publicat, em sembla que és del 2023, el del 2024 encara no ha sortit i me l'he revisat abans i si no recordo malament era un 0,74% del total d'urgències o sigui, que el principal motiu que hagi, perquè un pacient hagi acudit a urgències en un 0,74% és relacionat amb drogues, que pot ser alcohol o altres drogues.
I en aquest sentit, que ho comentaves una mica en la primera resposta, no? Aquest consum puntual però potser més extrem, què és més perillós per una persona? Aquella que potser no beu alcohol de manera rutinària o diària però té aquests pics de consum més abusiu? O aquella gent que té ja incorporada en la seva rutina també un consum de quantitats d'alcohol potser una mica més altes del recomanat o del que pot començar a ser ja abusiu a nivell diari?
Sí, d'entrada, això que es pensava que una copeta de vi al dia era bo, això ja s'ha vist que els estudis que es van fer estaven patrocinats per begudes alcohòliques i el que s'ha vist és que no es pot recomanar cap consum mínim d'alcohol, o sigui, no es pot recomanar beure alcohol. Llavors, tot consum d'alcohol és innecessari, no ens aporta res a nivell de salut i no és, i el que passa que sí que es considera que a partir de certs consums es considera consum de risc en el sentit de que es relaciona amb major risc de patir malalties, de patir problemes de salut relacionats amb l'alcohol. Llavors, el que s'ha vist també és que tan problemàtic és beure cada dia una quantitat, podríem dir, moderada d'alcohol, que fer cada cap de setmana consums abusius.
Clar,
no es pot dir que una cosa sigui millor que l'altra.
Sí, i en aquest sentit potser sí que aquí, en línies generals, hi ha aquesta... No? Potser no en som del tot conscients, no? D'això que acabes de comentar.
De que no hi ha cap recomanació
d'alcohol. No, que el consum diari moderat, no? Pensem que si és moderat doncs no passa res i pel que ens comentes doncs, també té uns efectes, no? Moltes vegades tu ho has comentat, no? Per exemple, aquesta cosa més típica de la copa de vi o potser doncs, de fer les cerveses, de ser conscients potser, no? Que sí que té una sèrie de perjudicis, no?
Sí, o sigui, consum de risc, el que està definit per l'OMS com a consums de risc, que és unes dues UVs de... Les UVs són les unitats de beguda estàndard, que es consideren que són uns 10 grams, són 10 grams d'alcohol. Una es ha tret, bueno, calculant ràpid, una cervesa seria una UV, doncs em dones dues cerveses, tres, o sigui, dos i mitja, en realitat, al dia ja es consideraria consum de risc i em sembla que en homes diria que és 4. Vull dir que no és tan difícil arribar a aquests nivells. Això ja es considera consum de risc. Una altra cosa és, el que no està recomanat és un consum recomanat, això s'ha de perdre aquesta idea. Consum de risc no és tan difícil arribar, sobretot en determinades èpoques de la vida.
Ara que has comentat també aquesta diferència entre, no, doncs les UVs d'homes i dones, quines diferències a nivell general hi ha entre tant la detecció com el tractament de l'addicció a l'alcohol entre homes i dones, si és que aquestes existeixen?
Bé, en quant a tractaments d'addicció, és molt més freqüent l'addicció en homes, o almenys que arribin als CAS, als centres d'atenció i seguiment a les drogodependències. És molt més freqüent el número d'homes que de dones. I, bueno, els patrons sí que són una mica diferents. No et puc dir estudis que siguin concrets, però sí que quan venen a la consulta veus que els patrons són una mica diferents.
Diferents, dones normalment, com per exemple...
Dones normalment hi ha més relació amb problemes d'ansietat, de depressió, violència masclista, ja és una mica diferent. I els homes, molts són que cada dia després de la feina anaven al bar, m'estan trucant per buscar. Bé, ja està. Anaven cada dia a la feina, després de la feina, a prendre la cervesa i a partir d'aquí s'ha anat fent un consum diari i una dependència. Però això és molt a trets generals, no dic ni molt menys que tot sigui, que tot sigui així i sigui així de fàcil, ni molt menys.
No, no, faltaria més, però s'entén el que vols dir. A nivell de gradació, ara que hem parlat també d'això, doncs, no? de consum d'una manera o d'una altra, que tingui més o menys gradació una beguda és rellevant a l'hora doncs, tant dels possibles efectes de les conseqüències, o és també una mica un fals mite, que si té una quantitat molt gran de volum d'alcohol és molt més perillosa que no doncs, aquella beguda que pot tenir un percentatge o una gradació més baixa?
És una mica mite. Tot depèn també de les quantitats. Si fas 10 cerveses al dia i un carajillo, i una altra persona fa un carajillo, pues probablement el que tingui més problemes serà el de la cervesa que el carajillo. Però sí que és veritat que quan a l'hora d'ingressar els que fan problemes més de els que consumeixen més destilats que cerveses, quan fan els ingressos per desintoxicació, generalment poden necessitar o dosis de medicació més altes o fan una abstinència més greu que els que fan cervesa. Però això tampoc està tan establert. Més per quantitat de, en general, vull dir, necessites amb menys quantitat de destilats, necessites... Bueno, el problema és quantitats, clar. Beure's 4 litres de cervesa no és tan fàcil com beure's 3 cubates, no? Llavors, les quantitats al final sí que generalment són més grans en aquells pacients que beuen destil·lats, tot i que no sempre, ja et dic, i sí que probablement tinguin una abstinència una mica més greu, però bueno, no depèn tant del tipus d'alcohol.
Uh-huh. Creieu que mesures com la prohibició de la publicitat de l'alcohol tenen o poden tenir un efecte real per evitar-ne el consum? Quina opinió en teniu?
Clar, a la nostra societat l'alcohol està a tot arreu. Sí que ajudaria, clar que ajudaria que no es fes tanta apologia de l'alcohol, òbviament. Però bueno, és difícil, sí. Hi ha moltes campanyes de prevenció, hi ha moltes campanyes d'informació, vull dir, els instituts es fan campanyes de prevenció, als CAPs, a tot arreu. I la gent continua bevent. Vull dir, sí, segurament si es prohibís la publicitat d'aquest tipus de begudes, doncs segurament algú milloraríem. Però, bueno, amb el tabac ja ha passat, no? La gent, encara hi ha molta gent que fuma i molta gent jove que fuma, però es fuma menys.
Mm-hmm. I per últim, parlem del programa de desintoxicació alcohòlica de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Explica'ns una mica com funciona, quins perfils ateneu i, sobretot, que també és molt, molt rellevant i molt important, com s'hi pot accedir en cas que una persona ho necessiti.
Vale. Generalment venen derivats del CAS, és la principal via d'entrada. Venen des del CAP o alguns casos inclús venen pacients que volen veuen que tenen un problema, poden anar directament al CAS. Generalment és a través d'atenció primària, però per poder, en alguns casos, es pot anar directament al CAS. Al CAS hi ha psicologia, psiquiatria, treball social, es fa una primera intervenció, es fa un bastant treball i qui considera el psiquiatre que es beneficiaria d'un ingrés a desintoxicació, ens l'envien. Generalment és la principal via de l'admissió. En algun moment, en alguna altra ocasió, és una mica diferent, però el circuit en general és aquest. Metge de família deriva en el CAS fa la valoració i a vegades les desintoxicacions es poden fer ambulatòries, a vegades requereixen un ingrés més llarg, a vegades un ingrés més curt, el psiquiatre ho valora. Mm-hmm.
I després, com és, ho deies, no? que depèn de cada cas i cada cas és un món, però quin és una mica, podríem dir, el protocol estàndard o com es fa aquest seguiment, quin tipus d'iniciatives es duen a terme per dur a terme aquest tractament?
Durant l'ingrés per desintoxicació sí. O et refereixes després?
Bueno, mira, doncs amb dues coses, tant l'ingrés com després a posteriori.
Vale. Llavors, a cada... Bueno, hi ha diferents recursos a nivell de tipus de desintoxicació. Hi ha gent que amb una setmana d'ingrés és suficient, el que necessiten és retirar l'abstinència, retirar l'alcohol del sistema i després poden tornar a fer seguiment amb el cas i allà es farà individualitzat. Si necessiten teràpia grupal, si necessiten teràpia individualitzada, si no necessiten tant seguiment, vull dir, això ja es individualitza cada cas al cas. I després hi ha gent que no, que necessita uns ingressos més llargs o perquè tenen patologia dual, que vol dir que tenen patologia psiquiàtrica, tipus depressió, ansietat, trastorns de la conducta alimentària, qualsevol altre tipus de trastorn psiquiàtric que també necessita estabilitzar-se durant el mateix ingrés. Llavors això sí que ho porten més els psiquiatres, que per exemple nosaltres aquí a Bellvitge no tenim aquest tipus d'ingressos de patologia dual. En canvi, sí que a Martorell, a Sant Boi, que des del cas una mica decideixen quin tipus d'ingrés necessiten i segons el que necessitin l'envien a un centre o a un altre. I després hi ha els pacients que necessiten ingrés a comunitat terapèutica, que serien similars al que es veuen a les pel·lícules americanes, als centres de rehabilitació, que estan uns mesos ingressats, que fan primer un ingrés per desintoxicació curt, d'una setmana, 10 dies, i després d'aquí directament se'n van a centres de comunitats terapèutiques.
Doncs
depèn una mica, s'individualitza en cada cas.
Doncs, Raquel, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
Passant 2:30 de 4:45 de la tarda, temps ara per parlar d'esports. Un resum del que ens ha deixat el cap de setmana, que no és poca cosa, però anem a saludar primer de tot els nostres tertulians. Saludem el Miqui Romagosa, redactor d'esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Miqui, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda d'estiu, eh?
Tarda d'estiu, fa caloreta, no? Ja ho has provat.
Molta.
Molt bé.
Moltíssima. Raúl. I cap de setmana també, que sembla que vinguem tots de la platja, eh? Se'ns ha donat una mica el solet.
Mira, podria ser. Sí. Per temperatura, segur. Anem a Sabadell. Raúl Chao, periodista, com estàs?
Molt bé, aquí a Sabadell estem immillorablement. Una mica la veu està una mica malament, però bueno, són coses del desplaçament a Ibar.
Ah, amigo. T'hem enxampat. Molt bé, doncs ja ens explicaràs. De fet, començarem parlant d'aquest tema. Deixeu-me saludar l'Eduard Pomares, enginyer, soci del Barça i gurú d'aquesta tertúlia. Eduard, bona tarda.
Molt bona tarda a tots i totes.
Què tal? Com estàs?
Bé, prou content. Podria estar millor, però bueno, sí que...
Estàs prou content.
Amb la Champions.
La Champions s'ha quedat pel camí.
Bueno, sí, teníem que deixar alguna cosa pels altres, no?
Ja. Però escolta, tu recordes que vas pronosticar un doble triplet, no?
Sí, correcte.
Val.
Sí, tenim un triplet espanyol, diguéssim, ens falta l'europeu.
Un triplet domèstic, podríem dir, no?
Sí, domèstic. El que farem de veritat era el femení.
El del femení.
Sí.
Que jo no sé
bueno,
si...
però per Nòrstic també era una final Barça-Arsenal, si us en recordeu, eh?
Sí,
que ningú donava un duro per l'Arsenal davant del Lyon, eh?
Sí, però també... No sé si... Jo és que, mira, porto una bona estona avui fent un remember dels millors moments de la tertúlia, perquè, clar, diem tantes coses que de vegades és bo de repescar algun dels arguments que posem sobre la taula. I recordo
I tot és
que
veritat, eh?
El mes d'octubre... Bueno, d'això... La nostra veritat. Sí. Recordo que nosaltres, al principi de temporada, i jo era la primera que deia que el Barça no girava gaire rodó, les noies, i hem de dir que ha estat un equip que ha anat de menys a més i que inapel·lable la temporada que estan fent, i que si, depenent una mica com vagi aquesta final davant l'Arsenal, serà una temporada rodona novament. I no apostàvem gaire, eh? Cap dels que avui estem aquí a la tertúlia.
No, no, jo primer, eh? Jo primer, jo us ho vaig dir, també. Sí. A principis de temporada, recordo una tertúlia del mes de setembre, que, si no recordo malament, parlo de memòria, els dos primers partits de Lliga del Barça van guanyar 0-2 al Camp del Corunya amb un empat a 0 a la primera part, una cosa així, i la veritat és que les sensacions eren gent bona.
Sí, sí.
Però bueno, s'han anat sobreposant, sobretot a la baixa de la Mariona, i bueno, jo crec que el Barça ja està a nivell habitual. De tota manera, dissabte no serà fàcil, eh?
Ja.
Espero guanyar, però no serà gens fàcil, eh?
Sí, sí, ha estat una Lliga de Campions femenina, també ho hem de dir que sorprenent pel que fa als equips que s'han quedat pel camí, com l'Olympique de Lió, com el Chelsea, com el Bayern, vull dir que en principi apostàvem per aquests equips i s'han quedat fora de la final. Però vaja, deixeu-me que abans que avancem en aquesta tertúlia que feliciti dos equips de Sant Cugat, un, l'equip femení de futbol que ha aconseguit l'ascens a la tercera federació, i un altre, l'equip masculí, el sènior masculí de l'handbol Sant Cugat, que ha aconseguit aquest cap de setmana l'ascens a la categoria de plata. I ara continuem amb aquestes celebracions per parlar del Sabadell, que s'ha plantat a la final del play-off d'ascens a la primera ref. Raül.
Doncs sí, és a dir, ahir provar 0-1 amb un gol als últims minuts de partit, però que el resultat no va reflectir el que va ser el partit, perquè el Sabadell va ser molt superior, és a dir, a la primera part van tenir tres mans a mans davant del porter, que la primera va fer una parada monumental i les altres les van tirar davant del ninot, i després un pal, un travessé, va ser molt super, és a dir, el resultat del partit hauria d'haver estat un 0-3, un 0-4 fàcilment. Va haver-hi 400 espectadors del Sabadell que no van deixar d'animar en cap moment, i al final doncs es va desatar una mica la locura, no? Perquè crec que l'equip es mereixia una alegria, es mereixia poder gaudir d'una final a Sabadell, i ara dos partits de tornar a primera federació, que és el lloc que com a mínim ha d'estar l'equip de Sabadell.
O Camp Múrcia és el rival que us ha tocat, no?
Exacte, el diumenge a les 6 de la tarda a la Nova Creu Alta, i la setmana següent a la Vieja Condomina, en aquest cas. I aleshores doncs, mira, han sortit ara mateix els preus de les entrades, que són els socis poden treure entrades al preu normal de cada partit, és a dir, 10, 15 i 20, és a dir, 10 als gols, 15 al lateral i 20 al tribuna, i l'entrada per qui no sigui soci, qui no pugui aconseguir un soci de que li tregui les entrades, són 5 euros més cara, és a dir, 15, 20 i 25. Aleshores, jo crec que es veurà un gran ambient de la Nova Creu Alta, és a dir, els socis aniran, jo crec que entre 8.000, 9.000 seguidors o inclús més hi aniran. Que s'ha de fer el primer gol i el segon per poder anar a Múrcia una mica més tranquil si no haguem de patir tant com ahir.
Mm-hmm. Seria l'entrada del derbi, eh? Del derbi vallesà, més o menys, a la Nova Creu Alta, sí. Que van ser 9.000 llargs.
Sí, sí, sí.
Que... sí, aquell derbi que vam veure, no?
Sí, que va ser un 0-0 i va ser un partit molt fluix.
Que veient aquell partit, qui ens havia de dir que veuríem el Sabadell jugant aquest play-off?
Sí, no? És a dir, i el Sant Andreu eliminat, és a dir, si tu a mi m'arribes a dir que després del 0-4 del Sant Andreu a la Nova Creu Alta em dius que el Sabadell estaria a la final del play-off, que el Sant Andreu l'hagués eliminat el Rayo Majadahonda i que el Torrent estaria a la final també, jo t'hauria dit, esteu somiant, i això no és la veritat. Doncs sí, el Sabadell està a la final del play-off i el Torrent també, i el Sant Andreu està eliminat. Perquè veiem que aquesta categoria és una categoria que hi ha moltes sorpreses al play-off, i que el més important de tots, que això sempre es diu quan hi ha un ascens de segona divisió a primera divisió, que el més important és acabar molt bé la temporada. I crec que el Sabadell, després del derbi de Terrassa, és a dir, els dos últims partits van ser molt bons, i això ha sigut un impuls molt positiu. I el Sant Andreu va tenir uns últims dos mesos molt fluixos, i això s'ha vist reflectit també en el play-off.
Molt bé. Anem a l'última jornada de Lliga, després tindrem temps de repassar rues, celebracions i tot plegat, perquè l'última...
Avui està perfecte el Raül, eh? Per la rua. Que rua i sí, celebracions, el Raül està avui amb una veu perfecta.
Home, l'Eduard aguanta molt bé la veu després de tanta celebració també, perquè jo no sé, a la rua hi vas anar, Eduard?
No, jo no hi vaig a la rua, jo vaig per la tele, això.
Ah.
No, jo vaig estar ahir a l'estadi, això sí que vaig estar a l'estadi.
Al camp ahir sí, no?
Jo al camp hi vaig, jo a la rua massa gent no m'interessa.
Ja.
El triplet per l'Eduard, saps quin és?
Quin?
Que clar, és la victòria amb l'Espanyol, això és un altre títol. I ja si el diumenge hi ha un descens, un altre títol, no?
Home, això per descomptat, però si te'n recordes, jo vaig dir que el Barça seria campió al camp de l'Espanyol, si us en recordeu.
A mi em sona, sí, em sona.
I va ser així, eh? O sigui, això estava escrit.
Ja.
Això estava escrit.
Sí, per... fer por, això, eh?
I quan tornin a pujar primera d'aquí 2 anys, tornarà a passar el mateix.
Ostres, queda un partit que serà el partit que decidirà la permanència o el descens de l'Espanyol. Un Espanyol que depèn d'ell mateix, però que és que patint fins a l'últim moment. O sigui, s'han deixat tota la feina per jugar-se-la en 90 minuts.
5 derrotes seguides, eh?
Com veieu les opcions? Perquè, clar, la pressió és màxima.
És una pressió màxima, però, clar, veient al Twitter aficionats de les Palmes que estan dient que aquest equip ara mateix no guanya ni un equip de segona divisió. Aleshores, això és positiu per l'Espanyol, però, clar, la pressió és màxima, és com estava dient la Carme. És a dir, tu surts al partit amb una pressió molt heavy mentre les Palmes surt allà a jugar un partit de tranquils, com si estigués jugant al patí de l'escola, perquè no es juguen absolutament res. Aleshores, això és molt important. I per mi la clau de tot és marcar primer. Si l'Espanyol marca primer, possiblement marqui 2 o 3. Però si l'Espanyol no marca o costa marcar-li i estan xivant per que el Leganés està guanyant fàcilment el Valladolid, compte que poden tenir un ensurt. Per exemple, per mi ahir no vaig veure el partit, evidentment estava de tornada, però a mi el dia del derbi, a mi l'Espanyol em va agradar. Crec que l'Espanyol el dia del derbi va mereixer com a mínim marcar un gol i perquè el Barça, traient la genialitat de Lamin, que és, bueno, és el millor jugador del món, doncs que va endur-se el partit, però és que l'Espanyol va tenir 3 ocasions o 4 molt clares. I jo crec que això ho ha pagat en el partit del diumenge, perquè el Sadar, és a dir, que va tenir una ocasió com a màxim, i aleshores
sí, però
això
s'ha patit. Estem en les mateixes que ens ha passat de vegades quan hem comparat els rivals, quan juguen amb el Barça o quan juguen amb el Madrid.
Exacte.
Per què l'Espanyol no ha fet o no ha jugat com va jugar amb el Barça? Per què no ha fet partits com aquests al llarg de la temporada i tindrien la feina feta? O sigui, és com si només esperessin un partit concret per intentar donar tot el que tenen. Hi ha hagut partits que jo he vist pocs de l'Espanyol aquesta temporada, però dius, és que impossible que facin un gol.
I Puado, per exemple, un jugador que estava en un moment espectacular, la veritat és que ha desaparegut aquestes darreres jornades, no? Diguem que l'Espanyol ha fallat en els moments més clau de la temporada, no? Havia de guanyar el camp del Leganés, no va ser capaç de guanyar el camp del Leganés, a més, gol a veraix perdut. O sigui, clar, la situació és complicada, és guanyar i d'alguna manera és guanyar i guanyar, perquè si el Leganés guanya, doncs clar, estem parlant de que l'empat no et serveix. Llavors jo crec que l'Espanyol, fins i tot recordareu que quan farà 5 o 6 jornades es parlava molt de renovació o de la continuïtat de Manolo González, es parlava molt del futur de Joan García, es parlava molt de si l'Espanyol podria lluitar per Europa, perquè aquest any hi ha més places europees. S'estava parlant de tantes coses que jo crec que l'Espanyol no va fer el que havia de fer primer, que era tancar la permanència, i un cop tancats la permanència, doncs equips com Rayo, Osasuna, Mallorca, doncs fixa't, han anat lluitant, s'han trobat allà dalt i han pogut lluitar. També jo crec que l'Espanyol, doncs, té un gran problema de fons d'armari, de plantilla, o sigui, té un 11 justet i després, doncs, clar, si els jugadors més importants no apareixen, com és el cas de Puado, ara que mencionava, doncs clar, diguem que tenia molta dependència de Joan García, eh?
Diguem de pas que el Girona, que també ens ha fet patir aquesta temporada, afortunadament ha conservat la seva plaça en aquesta categoria. Per cert...
La notícia Girona serà quan es faci oficial l'estatut Estuani. Perquè el que ha fet Estuani en aquest tram final de temporada mereix una primera plana a la història del Girona, perquè és molt heavy. És a dir, ha marcat el 90% de gols al Girona, tenint més anys que doblant gairebé l'Arnau, que és un dels capitans. És a dir, és que és una barbaritat. És a dir, el gol de Pucela, que estava jugant gairebé lesionat, al camp de la Real, marca gol, marca Porto, el seu primer gol de la temporada, que han fet els dos un tram final de temporada molt bo, i ha sigut gràcies a ells la salvació. Ostres, l'alcalde de Girona o el Girona, és que abans que es retiri Estuani ha de veure, jugant amb el Girona, la seva estàtua, perquè és que és una llegenda.
Al costat de la Lleona.
I a part una cosa... No, hi ha una cosa molt, crec que molt determinant. O sigui, recordeu-vos com va sortir Estuani de l'Espanyol, molt criticat.
Totalment.
I David López, jugador que no estava correcte. I al final, Estuani està donant moltíssim, eh? O sigui, està donant moltíssim al Girona, i com deia el Raül ara, jo crec que lesionat, i esperem que no sigui molt lesionat, eh?
Doncs Espanyol Les Palmes i Leganés Valladolid són els dos partits que es jugaran per una plaça, la tercera plaça del descens. Els dos partits es disputaran a 6:45 de la tarda. Què n'opineu de la coincidència dels horaris amb el partit de la final de la Champions femenina que disputarà el Barça i l'Arsenal aquest dissabte a Lisboa, i que en els mitjans ja se'n parla, no?, de tot això. Són dos partits que es podran veure per TV3, crec, tant a l'Espanyol com la final femenina. Eduard, tu no tindràs dubtes, no?, què veuràs?
No, jo no tinc dubtes, però independentment d'això, considero primer una falta de respecte al futbol femení per part de la federació. Vull dir, posar dos partits... Vale, són molt transcendents, el que tu vulguis, però amb totes les franges horàries que hi ha, fot-la a les 8 o 8 o 2:49 del vespre, i deixo una final de Champions. Vull dir, no ho entenc, però bueno, el tema ja sabem com funciona.
Jo us pregunto que si la final de Champions hagués estat masculina, què hauria passat?
No, és que no... És que
posen el partit de l'Espanyol al 3:24.
No,
és que si hi ha final de Champions masculina, els altres equips de la mateixa categoria no poden jugar.
Per això?
Bueno. No, però jo crec que si arriba a produir-se aquesta coincidència, jo crec que o el partit de l'Espanyol o la final de la Champions femenina va al 3:24. O sigui, això estaríem...
O el Super 3.
Sí. O sigui que... Sí, o a, jo què sé, o a... Com es diu la... O a Disney Channel, no sé, encara està.
Però, el clan.
Jo la veritat és que... El clan. Jo me'n recordo que abans ens queixàvem molt, i fixeu-vos, es fan coses molt poc lògiques. O sigui, s'intenta posar el futbol de primera en horaris diferents perquè es puguin veure tots els partits, però després no hi ha una planificació a l'hora de una mica d'organitzar aquests horaris. Jo crec que la principal equivocació moltes vegades és que hi ha una sèrie d'horaris que haurien d'estar reservats, doncs, per diferents esdeveniments. O sigui, tots estarem d'acord que el diumenge al matí, per exemple, és un horari, igual que el dissabte al matí, d'equips de base i d'equips de podríem dir, catalans o de cada comunitat, no? Per tant, no sé, jo crec que s'hauria d'organitzar.
Mira, com deia l'Eduard, i estarem tots d'acord, és una falta de respecte, una falta de sensibilitat, un menyspreu i un poc interès a promocionar el que podrien promocionar bastant més. Perquè mira,
i en any d'Eurocopa més.
No, perquè jo, perdoneu, jo tinc una pregunta. I el partit del Barça a la final el fan per TV3, però Televisió Espanyola, algú sap si el farà?
La final de la Champions femenina?
Sí.
I diria... No, no em sona,
ahí lo dejo.
No em sona. Sí.
Vale. Pues, senyoria, no hi ha més preguntes.
Canal Clan, ja ho has dit tu abans. Clan.
Sí.
Per mi, que és un debat que ho hem tingut els últims anys, perquè sempre ha coincidit el partit del Barça femení de la Champions contra els partits de primera divisió. L'any passat a Sant Mamés va passar. Jo el primer, el que no entenc és com una final de Champions és a les 6 de la tarda. Per mi és anticompetitiu, és a dir, una final de la Champions ha de ser com a mínim a les 9 de la nit. que la puguis veure subvant, és a dir, una final de la Champions és el partit més important que hi ha en futbol, aleshores se l'ha de cuidar. I després, el que fa Tebas, bueno, Tebas, el problema de Tebas és que viu molt allunyada del futbol, que només li interessen els diners i que no té cap relació amb l'aficionat. L'aficionat del Barça pues, ho veurà, però una persona normal que digui, ostres, que ha seguit la competició de primera divisió, doncs possiblement tiri més per veure a l'Espanyol o al Leganés a veure com queda el desenllaç. I aleshores, una altra vegada l'estàs donant un cop de puny al futbol femení. Aleshores, jo no entenc per què, si la final de la Champions ja està posada des del mes de setembre de l'any passat, que serà a les 6 de la tarda, doncs que respecti aquest torn, és a dir, de les 6 a les 9, que no hi hagi cap partit i que l'aficionat del futbol espanyol vegi el Barça. És a dir, no costava absolutament res, i que el partit de l'Espanyol i del Leganés que sigui a les 9 de la nit. I aleshores, això també per la premsa catalana hagués estat apostoflant, és a dir, haguessin tingut una tarda de dissabte molt gran, i a nivell d'audiència hagués estat molt bona.
Però aquí la UEFA també falla, amb el tema dels horaris, perquè jo recordo la final d'Eindhoven, el Barça va jugar amb el Wolfsburg, la van fotre a les 4 de la tarda.
Sí, un bon horari.
Sí, també. Sí, també.
Per tant, tampoc, no hi ha criteri, perquè un any te la posen a les 6 de la tarda i l'altre a les 4 de la tarda, vull dir, no ho entenc. Jo crec que també per la UEFA... Perdona?
Pel mercat asiàtic, deien sempre que posaven els partits a les 4, que és una altra vergonya, eh?
El mercat asiàtic a les 6 de la tarda són les 12 de la nit allà, jo em diré si veurà un partit, vull dir, no s'entén gaire, però bueno.
No.
En qualsevol cas, són horaris de solana, eh? Perquè qualsevol partit que posin a les 4, les 5, les 6 o les 7 de la tarda és bastant infumable, sobretot per als espectadors que estiguin presencialment a l'estadi.
I cuidado, no oblidem que la final de femenina és a Lisboa, que és una hora menys, per tant són les 5 de la tarda ja.
Sí, sí. Ja és veritat. Es poden portar banús i gorres. El Barça femení va celebrar el títol de Lliga ahir en l'últim partit que va disputar aquesta temporada el Johan Cruyff, guanyant 6-0 l'Atlètic Club. A l'equip femení li falta la Rua, però és que li falten dues competicions, aquesta Champions que ara comentàvem, i també li falta la Copa de la Reina. Però els que sí ho han pogut celebrar han estat els de Hansi Flick, que ho han celebrat amb la Rua, que ho han celebrat ahir a la gespa de Montjuïc. Quin balanç faríeu vosaltres d'aquest Barça que ja té el títol al Sarró? Eduard.
Aviam, jo crec que el balanç, tu apuntaves, feies un comentari del Barça femení a principis de temporada, que també val pel masculí. Jo recordo que van sortir del Gamper perdent 0-3 amb el Mónaco, que comentàvem que el Flick no es fotria els torrons. Sí. Va fotre un començament de temporada impressionant, que va guanyar 7 partits seguits, va tenir el baixón del mes de novembre i s'ha tornat a recuperar. Per tant, independentment de la Champions, que vam estar a 3 minuts de passar a la final, ha estat immillorable. De la mateixa manera dic que de cara a l'any que ve alguna cosa, o més d'una cosa, ha de millorar sobretot en defensa. Perquè al principi de temporada sí que eren bastant més forts, per la tàctica del fort de joc, el que tu vulguis, però aquests últims 3-4 mesos hem patit molt, molt. Sí que és veritat que el Barça li és igual que li marquin un parell o tres de gols, perquè després d'en fot 5, però no crec que és la manera de construir un equip guanyador sòlid pels propers anys.
També s'ha de saber protegir, efectivament.
S'ha de saber protegir, perquè el principal... a veure, la millor defensa és un bon atac, però cuidado que a Europa se les gasten com se les gasta l'Inter.
Sí, sí.
Per
ja
tant, hem de millorar. Jo no dic reforçar. Jo dic millorar. Perquè a mi la defensa titular del Barça, per mi, és immillorable. Però s'han de millorar aspectes tècnics o posicionals o el que vulgueu.
Sí, sí. Hansi Flick ho va anunciar en la roda de premsa, que hi havia... Això ho reconeixia ell, No sé si va ser després del partit d'ahir o el de dijous, diria que el d'ahir, que va reconèixer que havia de millorar coses, sobretot en defensa. Miqui.
Sí, jo crec que un dels temes que més ha perjudicat el Barça ha sigut aquest aspecte defensiu, però jo crec que fins i tot podríem parlar del tema dels gols encaixats en alguns moments de la temporada, que jo crec que el Barça doncs, ho ha aprofitat amb la seva eficàcia golejadora. El problema és que jo crec que és una de les coses que apuntalarà Hansi Flick de cara a la propera temporada. Aquest equip també haurà guanyat una experiència brutal en tres competicions, que això també és una de les coses que jo crec que va passar factura en el partit davant l'Inter. Entraríem a valorar altres coses, no? Però jo crec que aquesta falta d'experiència en alguns casos doncs també va servir per... o li va perjudicar, va passar factura al Barça.
Raül?
A mi m'ha sorprès molt, és a dir, perquè jo a principi de temporada creia que el principal favorit per guanyar la Lliga era el Madrid, per l'arribada d'Mbappé, i jo veia al Barça un pas més endarrere, i sobretot el que deia l'Eduard, no? És a dir, del Gamper, perquè la imatge del Gamper va ser molt dolenta i el Mónaco va ser molt superior. A millorar d'aquest any, totalment d'acord amb el que diu de la zona de la defensa, perquè quan tires tu molt a les línies, a vegades et pot sortir cara o a vegades et pot sortir creu. És a dir, quants gols hem vist que l'anul·làvem a l'equip rival per mil·límetres? Aleshores, això es fa bé, però també has de tenir un factor sort que és molt gran. Jo crec que el Barça ha de vendre Araujo. Segur que qualsevol equip de la Premier poden pagar 60 quilos tranquil·lament, i has de fitxar un central. Has de fitxar un central perquè necessita, perquè Íñigo Martínez cada vegada és més gran, Pau Cubarsí també l'has de donar descans, i per mi també necessiten un davanter, perquè Ferran Torres sí, però a mi, amb tot el meu respecte, Ferran a mi no m'acaba de convèncer, no m'ha convençut mai, i crec que el Barça dalt necessita un altre jugador, però amb aquests dos retocs ja tens, i l'altre dilema és què fer amb la porteria. Allà tenen un gran dilema, però un gran dilema, és a dir, perquè qui és el porter titular de l'any que ve?
Sí, jo crec que això ho treballarà en Flick, ja veurem. Araujo sí, no? A la venda, Eduard, sí?
Jo, per descomptat.
Sí. Molt bé.
A veure, jo considero que és un gran jugador, però moltes vegades li falten els automatismes que ell no ha après a la Masia perquè no puja de la Masia.
Correcte.
El va fixar pel Barça Atlètic.
Tot i
ser un gran jugador, però ja el va deixar en evidència el Luis Enrique l'any passat.
Ho hem de deixar aquí. Hem de tancar la barraca perquè ens empenten. Vinga, Eduard, Miqui, Raül, gràcies, que tingueu bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Bona setmana.
Adéu-siau.
Bona setmana. Adéu, bona tarda.
FM.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la rampa del celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb cu.
Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.